Passen 6 minuts de les 10. Seguim.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
En els seus gairebé 20 anys de trajectòria, la revista Sapiens s'ha consolidat com una publicació de referència en la difusió de la història de Catalunya. Des de fa 11 anys convoquen una festa anual, el Dia Sapiens, que aquest 2021 es pot recuperar després de l'aturada de l'any passat i tindrà lloc el proper dissabte 16 d'octubre a Olèrdola. Hi haurà més d'una vintena d'activitats durant tot el dia, amb tallers, xerrades, visites, tastos de vins i música. Per repassar com es prepara aquest dia de festa grossa, vinculada amb la promoció del patrimoni local, el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ha pogut mantenir converses amb la directora de Sapiens, Clàudia Pujol, i amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Anem a escoltar-les.
El dissabte 16 d'octubre, un dia important per una publicació, però també pel municipi d'Olèrdola, i entenem que per molts lectors amants de la història del país, perquè és el dia Sapiens, el dia gros, de festa grossa d'aquesta publicació, que s'ha especialitzat, ha fet un forat al nostre país en la difusió de la història. I conversem amb la seva directora, la Clàudia Pujol. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
En un dia doncs, també especial, perquè s'ha donat a conèixer doncs, alguns dels continguts que es viuran a Olèrdola en aquest dia Sapiens. La pregunta inicial és obligada, el dia 16, per què Olèrdola? Per què heu triat Olèrdola?
Hem triat Olèrdola per un seguit de circumstàncies, no? Primer perquè és un municipi, creiem que encara força desconegut pel gran públic, perquè tenim una gran complicitat tant amb l'Ajuntament d'Olèrdola com amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, i també doncs, perquè hi havia una efemèride que ens semblava que no era gens menor, i és que aquest any, enguany, se celebra el centenari de l'inici de les excavacions al jaciment d'Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans. No? Unes excavacions doncs, que van obrir una línia doncs, de recerca molt important en aquest país. I ens semblava doncs, que la coexistència de tots aquests elements feien que Olèrdola doncs, podia ser un bon candidat per celebrar-hi el Dia Sapiens.
El Dia Sapiens, que és, la concepció és un punt de trobada, una festa que ha de reunir doncs, a les persones que fan possible Sapiens, els lectors, i qui vulgui conèixer més aspectes doncs, de la revista i del lloc on es farà la pròpia festa.
Exacte, o sigui, és una mica el que deies tu, no? La festa anual de la revista, que és una jornada en la qual doncs, apleguem tant col·laboradors com lectors, subscriptors, no? Per gaudir doncs, tots plegats doncs, de la història, del patrimoni, de la cultura, no? I és un dia doncs, que organitzem un seguit d'activitats gratuïtes per tots els públics i per totes les edats, no? Des de conferències, xerrades, no? Visites guiades pel patrimoni, però també tallers, tastos de vins, excursions, una mica de tot. Concretament el programa, el repertori d'aquest any creiem que és molt, molt variat i molt, molt atractiu, ens sembla.
Tot el dissabte 16 d'octubre, molt atapeït el programa.
Tot el dissabte 16 d'octubre, comença a les 10 del matí en diverses activitats i acaba a les 6 de la tarda, amb un concert que es farà, no sé quina zona exacta d'aquí del Mac d'Olèrdola, amb aquest escenari privilegiat per part d'un duo que es diu Acoustic Band. Acoustic Sound, disculpa.
Onzena edició de la festa.
Onzena edició de la festa, no? La primera edició de la festa va ser a Espluga de Francolí, després l'han fet també doncs, a Sant Cugat, l'han fet a Olot, l'han fet a Tortosa, l'han fet a Mataró, a Sitges, a Terrassa, no? A Granollers. L'últim va ser el 2019, que el vam fer a Palma. Llavors el 2020, per circumstàncies òbvies, l'havíem de fer ja a Olèrdola, però no va ser possible, i aquest any doncs, finalment hem pogut reprendre aquesta festa doncs, que la veritat és que ens feia molta il·lusió a tots plegats.
I en tot el lot de la festa també va la difusió pròpiament dins de la revista Sapiens del que és Olèrdola.
Exacte, exacte. Nosaltres en aquest nombre d'octubre publiquem un reportatge que explica una miqueta doncs, tot l'inici d'aquestes excavacions que van començar doncs, l'Institut d'Estudis Catalans fa 100 anys, l'equip del Pere Bosch i Jim Pere, no? Doncs que ens fa veure la importància d'aquest jaciment tan emblemàtic, un jaciment que ha estat ocupat des de la prehistòria, que es va abandonar doncs, en temps medievals, no? i que els experts doncs, la consideren una mica una nina russa, no? Que m'agrada dir, perquè dins un mateix jaciment doncs, trobem restes prehistòriques, restes ibèriques, restes romanes, restes medievals. És un jaciment arqueològic complicat pels historiadors, perquè hi ha aquesta superposició de períodes històrics, però alhora doncs, és especialment atractiu, no? A més, és un jaciment que, com que no hi ha hagut grans ocupacions en els últims segles, no, com ha passat amb altres jaciments, es pot estudiar molt millor, no? I aquest sí que és un avantatge que altres jaciments no tenen. De fet, s'ha excavat ara aproximadament el 5% del jaciment. I imagina't doncs, quan s'hagi pogut desenterrar tot el que queda, no? Ens agrada dir-lo com que l'Èrdola és com una petita Empúries medieval, no? I que estem convençuts doncs, que si, bueno, si les excavacions continuen d'aquí segurament molts anys, no? Però pot convertir-se en un referent en àmbit europeu perquè poques ciutats tenen un jaciment medieval tan ben conservat i que es pugui estudiar tan bé com el d'Olèrdola. Mm-hmm.
Ho apuntava abans, un espai per descobrir el del conjunt monumental d'Olèrdola, el jaciment d'Olèrdola, però segurament també personatges vinculats a Olèrdola per descobrir com Mir Geribert.
Exacte, exacte. A nosaltres ens agrada també el Dia Sapiens vincular-ho doncs, amb personatges que han estat importants en la història de la zona on fem la festa. No? En aquest cas, doncs, per exemple, hi haurà doncs, el personatge de Mir Geribert, no? Que hi ha tota una comissió d'especialistes que estan treballant molt doncs, tot el tema de tota la història d'aquest personatge, que va ser el cap d'una revolta contra el comte català Ramon Berenguer fa mil anys, no? Un personatge que ell mateix es va autoproclamar doncs, príncep d'Olèrdola. Però també doncs, tindrem un record pels germans Desvalls, no? Uns dels herois de la guerra de successió. Anirem a veure el centre d'interpretació que hi ha aquí a Olèrdola, que molta gent, bueno, concretament al municipi del costat, a Viladellops, que molta gent no coneix, on es conserven en aquest centre documents importants en la història d'aquest país, com poden ser les capitulacions de Cardona del 1714 o la carta de poblament doncs, del castell d'Olèrdola, entre molts altres.
Mm-hmm. Totes aquestes activitats gratuïtes, ens ha cridat l'atenció, entre d'altres, una proposta que ens parla d'un espai romà.
Sí, 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 és un dels tallers, una d'aquestes activitats que solen fer no? en les jornades ibèriques, en el qual jo la veritat aquest no l'he fet, no? Però que ens sembla que pot ser una proposta molt atractiva. Ens han dit que és una proposta per relaxar-nos molt. Jo vaig demanar si ens podien desvetllar, si això podíem acabar-ho amb un massatge o alguna cosa d'aquest tipus. No m'han proporcionat aquesta informació, suposo, perquè també es tracta de reservar alguna sorpresa. Però, bé, bromes a banda, és també una excusa doncs, per parlar doncs, de com era la higiene i tot plegat doncs, en l'època romana.
Visites temàtiques, tallers,
visites temàtiques,
músiques...
tallers, anirem a recollir herbes medicinals, degustarem doncs, vins, tant els vins de la finca de Viladellops com la masia Torreblanca. Podrem fer d'arquers medievals per un dia, perquè també hi ha un taller de tir amb arc, tranquils, tot amb instrucció i amb especialistes perquè ningú prengués mal. No ens interessaria cap ferit en el Dia Sapiens, però sí que la gent vingui amb ganes de passar-s'ho molt bé.
Un dia maco, per tant, un dia sense.
Un dia bonic en el calendari.
Per gaudir-ne. Doncs moltes gràcies per explicar-ho, directora de Sapiens, la Clàudia Pujol. Que vagi molt bé aquest dia i també l'activitat d'una revista que s'ha afiançat en el país, una iniciativa molt agosarada en el seu inici, però que s'ha anat consolidant.
Molt bé, doncs moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Gràcies, molt bé. I per seguir parlant de més aspectes que tenen a veure amb aquesta festa de la revista Sapiens, el Dia Sapiens, que se celebra dissabte 16 d'octubre a l'Èrdola, conversem amb el mateix alcalde, Lucas Ramírez. Què tal, alcalde, com va?
Bona tarda.
Una bona iniciativa per acollir el municipi, és una bona notícia que Sapiens doncs, hagi triat o s'hagi pensat en l'Èrdola doncs, per fer aquesta festa d'una publicació amb aquest prestigi, la difusió que té i també doncs, la seva distribució.
Home, doncs sí, la veritat és que ha pogut ser, bueno, vull dir, el fet que ells triïn aquí doncs, té una feina prèvia, no? A través de l'Oriol García Quera, doncs ens vam posar en contacte amb l'editorial, doncs, en aquest cas, ens vam posar en contacte amb la Clàudia. Doncs teníem moltes ganes, no? Quan saps què és i representa el Dia Sapiens, doncs, bueno, tenia una miqueta de nervis, no? Sobretot aquell primer dia en què ve la revista aquí al municipi i donem a conèixer el municipi, no? Vam fer una visita, doncs, a diferents llocs, els vam estar ensenyant, doncs, en aquest cas, doncs, una de les finques, la finca de Viladellops, i també vam ensenyar el castell, una miqueta, doncs, els nuclis i tot el patrimoni que hi havia. I bueno, el que no ens esperàvem era, no, l'interès que va crear, en aquest cas, tant amb el director com amb la Clàudia, no? I bueno, a partir d'aquí pues, vam començar a mantenir converses. Teníem moltes ganes de poder-ho tirar endavant. Per nosaltres doncs, és intentar posar, no, Olèrdola al mapa, vull dir, i bueno, hem lluitat molt i hem treballat conjuntament, vull dir, ha sigut una feina compartida per les dues parts, també en aquest cas la Clàudia tenim molt d'interès també per fer-ho, nosaltres també teníem interès per poder-ho portar a terme, així que ràpidament també ens vam posar d'acord, no? I bueno, aquí ja ens vam posar a treballar, vam començar pues, a contactar amb les diferents entitats, no? Com pot ser pues, en aquest cas representant la Generalitat, doncs, el Museu d'Arqueologia, doncs, també amb la Diputació, que amb parcs, també pues, a través de l'Ajuntament, també amb alguna entitat doncs, també del municipi, i, bueno, i a partir d'aquí doncs, vam començar doncs, a treballar, no? A generar activitats, bueno, també amb els tècnics de l'Ajuntament, eh? Però vam començar ja pues, a generar una activitat doncs, de pensar què és el que fèiem per aquest dia.
I al final s'han fet moltes coses, s'han programat moltíssimes coses, perquè el programa és atapeït, hi ha moltes propostes que no només es centren, és un dels aspectes també a subratllar, no només es centren aquí al conjunt d'Olèrdola, diguem-ne, perquè és l'espai emblemàtic i on es farà moltes coses, sinó també més enllà, en altres punts del municipi.
Sí, hem volgut escollir aquells 4 o 5 punts, o 3 en aquest cas, que sabíem que bueno, podia tenir doncs, aquest interès suficient pels visitants. I, bueno, i així ha sigut, la veritat que moltes activitats. Hem intentat que sigui un programa d'activitats variat. No hem volgut que sigui un programa d'activitats que se centri únicament, no, a vegades únicament amb la història, sinó també intentar tocar la història. I per tocar la història doncs, s'han de fer activitats més familiars, s'han de fer activitats doncs, més amenes. I bueno, hem intentat doncs, fer una mica d'activitats de tot tipus, també doncs, conèixer, en aquest cas, intentar no, pues, ser una miqueta més, intentar ser més sensibles amb la fauna, intentar pues, en aquest cas fer caixes nius i bueno, activitats relacionades amb el municipi, tant siguin a nivell de natura com pues, sigui a nivell històric. No? Mm-hmm. Creiem que havia de ser un dia doncs això, no? Que pogués venir tota classe de públic, des dels més petits en família a famílies ja, pues, ja més gran o parelles doncs, que ja no tenen fills, que venen no? Ja d'una edat doncs una miqueta més adults. I bueno, hem intentat fer aquest programa variat doncs, per tenir el màxim d'atracció i de visitants. Mm.
Suposo que és, no sé si una bona notícia o en qualsevol cas dona elements de reflexió el diagnòstic que fa, en aquest cas una publicació especialitzada, com la mateixa Clàudia Pujol comentava, de que Olèrdola és un espai a Catalunya per descobrir, és a dir, que té una importància que encara no s'ha donat a conèixer o no hi ha pròpia consciència en el país de la importància que té l'Olèrdola. Suposo que això té aquest element, aspecte positiu, però també de fer notar doncs, que potser no s'ha difós abans tant com caldria fer-ho.
Bueno, per arribar fins aquí, jo crec que s'han tingut que ajuntar molts factors, no? I, bueno, aquest comentari que fa la Clàudia va ser el comentari que va fer el dia que va venir aquí amb la Núria Molís, li van fer l'explicació del castell, quan vam anar i va veure la finca i tota els documents històrics que guarden, en aquest cas, en la finca Viladellops i en el seu propi arxiu, no? Bueno, van quedar sorpresos i aquesta mateixa frase doncs és la que va fer el dia, no? Després de veure-ho tot. I bueno, jo crec que amb les converses que hem anat mantenint i hem anat veient, també hem anat coneixent una miqueta més les activitats que es anaven fent i, bueno, i sobretot en mans de la Núria Molís, no? En aquest cas doncs, que es coneix el municipi com si fos la palma de la seva mà. I bueno, superbé, la veritat és que i té tota la raó, eh? Té tota la raó que Olèrdola encara és un món per descobrir, és passat molts fets històrics aquí, sobretot la gent que doncs coneix la història bé, doncs en pot parlar. I bueno, es pot veure, no, la quantitat d'activitats que hi ha relacionades en un punt únicament, no?
Una manera de difondre, entre d'altres, evidentment, doncs pot ser aquesta jornada, evidentment, del dissabte dia 16 d'octubre amb aquest dia Sapiens. Alcalde, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Igualment, merci.
Aquestes eren les converses que podíem enregistrar la setmana passada durant la presentació del Dia Sapiens, aquesta festa de la revista, que se celebra, insistim, el dissabte de la setmana que ve, 16 d'octubre, al conjunt monumental d'Olèrdola com a epicentre, però també desplegant altres activitats en d'altres punts del municipi d'Olèrdola. Com la mateixa directora, la Clàudia Pujol de Sapiens, es referia en l'exemplar, en el número de Sapiens d'aquest mes d'octubre, i apareix de manera destacada Olèrdola. Hi ha un article de difusió del que conté el conjunt monumental d'Olèrdola, el jaciment, amb articles de l'Elisabet Font i de Núria Molís, subratllant aquest inici l'any 1921, fa 100 anys de les excavacions que feia Olèrdola l'Institut d'Estudis Catalans. També es repassen la revista, les publicacions que ha anat difonent Dia Sapiens, també des de la web de l'Ajuntament d'Olèrdola es pot consultar, doncs, totes les propostes, actes que es poden viure fins a 25 el dia 16 a Olèrdola. Fem un tas perquè hem de tenir en compte que són activitats totes ben variades, gratuïtes, però això sí, és imprescindible fer reserva prèvia i no esperar al darrer moment. Per tant, us podem fer ja una avançada dient, per exemple, que durant tot el dia hi haurà jornada portes obertes al museu, visita per lliure, a partir de les 10, activitats de natura, amb un taller d'anellament, d'11 a 2, un taller didàctic sobre la construcció al jaciment d'Olèrdola, a partir de les 11, una visita temàtica amb el títol Mir Geribert i la ciutat d'Olèrdola. També a les 11, la visita guiada Guisla, la remellera d'Olèrdola, amb el punt de sortida des de la muralla sota l'organització del Parc d'Olèrdola. D'11 a 12, un taller d'anellament d'ocells. En aquest cas, també passejada a les 12, guiada pel Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. Aquest és el suggestiu títol. I al migdia, aquest taller d'espa a la Romana, que ens apuntaven des de la mateixa revista Sapiens com a un dels actes atractius. Després de l'aturada per dinar, continuen les activitats per la tarda a partir de les 4 en l'indret del conjunt monumental d'Olèrdola, amb el taller de menjadores d'ocells a les 4, a dos quarts de 5, visita temàtica Hermegodo, la dona del segle X, una dona del segle X, amb el punt de partida des del centre d'interpretació. Més activitats a la tarda, a dos quarts de 5 i fins dos quarts de 6, un taller d'espa a la Romana, el segon lliurament d'aquest taller, que s'haurà ofert durant el migdia, i de 4 a 7 al taller Tir amb arc, un ampli marge de temps perquè tothom qui ho desitgi doncs, pugui fer aquestes pràctiques de tir amb arc. També hi ha un taller de menjadores d'ocells per la tarda, a partir de les 5, a dos quarts de 7 la presentació de la publicació del quadern Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, 1000 anys després, sota l'impuls de la comissió que organitza els actes de commemoració de l'any Mir Geribert, i per acabar el concert de cloenda a càrrec d'Acoustic Sound, serà a partir de dos quarts de 7 de la tarda. Com comentàvem, són els actes que es viuran a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, però també hi ha altres propostes més enllà del Turó d'Olèrdola. Per exemple, a Moja es podrà visitar la capella medieval de Sant Cugat a partir de les 10 i fins la 1. Hi haurà la ruta del patrimoni des de les 10 al poble de Moja, amb la possibilitat de visitar diferents punts que són de referència patrimonials del poble de Moja. Al local nou, a partir de les 10, la conferència Mir Geribert, 1000 anys després, a càrrec d'Oriol García Quera, de Bien Bé Molla i d'en Josep Tort, una activitat que organitza la pròpia revista Sapiens, com també acte seguit a partir de dos quarts d'11 la conferència Antoni Manuel i Manuela Desvalls, herois de 1714 per part de l'historiador Agustí Alcoverro, i al migdia a la 1 conferència Repressió i Justícia a la Catalunya Moderna, la cacera de bruixes, també per part d'un altre historiador, en aquest cas l'Àngel Casals. Això a Moja, i després a Viladellops visites al centre d'interpretació, al museu de Viladellops, al centre d'interpretació Desvalls, a partir de les 12, abans a les 11 visita el celler propi de la finca Viladellops, i activitats que es podran fer també per la tarda a dos quarts de 5, la ruta del patrimoni d'Olèrdola, que inclou doncs aquestes visites referenciades a Viladellops, i després també la visita al celler a dos quarts de 6. I per acabar també hi ha la visita al celler de la finca Masia Torreblanca, que es podrà fer pel matí a dos quarts de 12. Com apuntava ara mateix l'alcalde Lucas Ramírez, aquest Dia Sapiens, aquest proper dissabte 16 d'octubre, dissabte de la setmana que ve, pot ser una molt bona ocasió per jugar al joc online Vestigis, que és un joc online que permet doncs conèixer els elements patrimonials d'Olèrdola, que es pot obtenir de manera, insistim, gratuïta a través d'una web app que porta per nom vestigis.cat. No cal descarregar-se cap aplicació, és una web app que està adaptada per jugar i per ser visualitzada a través d'aparells mòbils. Això sí, per jugar-hi cal ser al lloc en les rutes i donar permisos de localització al mòbil. Es proposen fins a 5 rutes disponibles, algunes d'elles forces llocs doncs, que estaran ben vinculats amb aquesta programació del Dia Sapiens, perquè són escenari d'algunes de les propostes. Per exemple, dues rutes al propi jaciment d'Olèrdola, vinculades doncs, al Museu d'Arqueologia, amb el Pla dels Albats i entre Fons i Forns, i altres rutes per Moja, per Sant Pere Molanta i per Viladellops, per conèixer la zona tot jugant. Insistim, vestigis, per tant, una possibilitat també oberta més enllà d'aquestes activitats que hem repassat dins del Dia Sapiens aquest dissabte de la setmana que ve, 16 d'octubre. Insistir, totes les activitats són gratuïtes, però això sí, és imprescindible que al ser previsor i fer la reserva prèvia. Per més informació es pot consultar a la web de la pròpia revista Sapiens, sapiens.cat.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot el que passa al territori, com aquest Dia Sapiens, que encara no tindrà lloc, serà el dissabte de la setmana següent, 16 d'octubre, però el Raimon de Cara ja ens ha fet un avanç exhaustiu de què s'hi cou i de què hi podreu trobar al llarg d'aquesta jornada. Ara són 3 minuts els que falten per arribar a 11:15 i ho farem en bona companyia amb Indigo de Souza i Seventeen. Així arribem a les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Calafell repesca 1,26 milions d'euros passant el rasclet pel pressupost municipal. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una modificació pressupostària que repesca 1,26 milions d'euros sobrants de partides que no s'acabaran de gastar enguany. És un clàssic d'aquesta època de l'any a l'Ajuntament que permet disposar d'aquí a finals d'any d'uns diners per a altres obres i actuacions. En aquest cas concret, la nova partida per la remodelació dels carrers de Segur esmentats cobrirà aproximadament la meitat de la primera fase de les obres, import que s'haurà de completar el proper any, segons s'ha informat en el ple municipal d'aquest passat 30 de setembre. Entre aquestes actuacions que rebran diners de la modificació pressupostària per realitzar l'actuació o completar-ne una d'iniciada, hi ha la museïtzació del jaciment romà del Vilarenc, l'adequació de la plaça Manuel González, el refugi de gats a la muntanya del Comú, el conveni per al Centre de Recerca i Educació Ambiental, els serveis de neteja viària, el transport i gestió de residus, la remodelació de l'edifici de l'Ajuntament o la instal·lació de jocs infantils. A més, la millora dels carrers al nucli de Segur. El govern municipal d'Olèrdola defensa la instal·lació d'un centre de dia a Sant Pere Molanta. La instal·lació d'un centre de dia a Olèrdola respon a una necessitat d'oferir recursos d'atenció a la gent gran del municipi. Així ho resumia en una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola el portaveu del govern municipal, Jordi Catasús. Catasús es referia a la nostra gent gran com el principal tresor del municipi i posava l'accent en que calia fer front i atendre les seves necessitats. Amb aquest propòsit i amb l'aval del Pla d'Equipament d'Olèrdola, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Junta de Govern Local d'Olèrdola va aprovar el canvi de qualificació d'usos de l'edifici al Pàmpol de Sant Pere Molanta perquè pugui passar a acollir un centre de dia. Catasús indicava que, a més de ser un equipament necessari, la instal·lació del centre de dia a l'edifici al Pàmpol permetria utilitzar un equipament ara en desús i evitar-ne el seu deteriorament. Us parlem ara de la trobada d'escaladors en el 30è aniversari de la primera via del Coll de la Barraca. La secció d'escalada del Centre Excursionista del Penedès va organitzar dissabte una trobada d'escaladors amb motiu del 30è aniversari de l'obertura de les primeres vies al Coll de la Barraca, al terme municipal de Font-rubí. Al llarg de la jornada es va dur a terme una activitat d'escalada de resistència multidisciplinària en les categories de cordada mixta, cordada femenina i cordada masculina. I la diada va finalitzar a Cal Noi Noi, al local dels Xicots de Vilafranca, on es va fer el lliurament de premis, la projecció d'un vídeo commemoratiu i d'un documental i un sopar. El Coll de la Barraca és una de les principals escoles d'escalada de la comarca. Ubicat a les roques de Salomó, amb unes vistes excepcionals sobre el Penedès, és de calcària i en 3 dècades s'hi han obert 83 vies d'escalada esportiva i 21 de tradicional. I acabem explicant-vos que Vilafranca ha acollit una xerrada sobre el punt de vista de les dones als mitjans de comunicació. L'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, que enguany celebra els 20 anys de la seva creació, organitza un seguit de xerrades als municipis adherits, entre ells Vilafranca. Per això la capital de l'Alt Penedès ha acollit també aquesta activitat que porta per títol el punt de vista de les dones, protagonismes i absències en els mitjans de comunicació. Aquest acte participatiu té l'objectiu de promoure un espai de reflexió sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació i de recollir les opinions i comentaris de les dones a partir dels temes de debat. La xerrada Vilafranca es va fer aquest dimecres passat a les dependències del Servei d'Igualtat i va comptar amb l'assistència de dones de diverses edats i perfils.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un dilluns més, comencem setmana parlant de verd, de plantes, de paisatge, en definitiva, amb el Tom Vilarrubias, el nostre jardiner de referència. Tom, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui volem parlar, vols parlar de bardisses, de tanques vegetals, però abans vens molt indignat per una qüestió.
No, 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 indignat no.
No, indignat és poc.
No, 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 no.
Aviam,
no.
A veure, explica'm.
A veure. És a dir, així com, per exemple, tu saps que aquí estem promocionant l'enoturisme i tot això, no?
Sí.
Doncs, a veure, per exemple, a Tarragona tenen Port Aventura, no? Vull dir, Barcelona és Barcelona, la ciutat en si, vull dir, i aquí el Penedès, vull dir, tots els llocs que tenen turisme tenen un centre, un lloc que atrau, no? Doncs, ostres, aquí per fi al Penedès tenim el polígon industrial de Can Vies, que serà un gran atractiu per l'enoturisme i, bueno, poden fer ares d'autocaravanes perquè la gent vagi allà a passar les vacances i tal. Vull dir, en el fons, si estem promocionant tot això del paisatge i tal, doncs, ostres, realment el polígon Can Vies serà un plus.
Tu creus? Jo no ho acabo de veure, eh? No sé.
No, home, sí,
no
sí.
Veig com pot casar paisatge, enoturisme, cultura del vi amb el polígon de Can Vies, eh? No
ho
sé.
A veure, si els mateixos que promocionen el turisme i tot això són els que promocionen el turisme de Can Vies i són gent llesta, intel·ligent i que saben el que fan, doncs això serà un gran...
Tu creus
gran...
que sí?
Pel Penedès? Sí, serà la repera. La repera. La repera, sí.
Un polígon que finalment ha tirat endavant, no? Prospera.
Sí, clar. A veure, de fet, quan parlem de... Quan tenen més feines? Les cases de turisme rural i tot això, els mesos d'agost, no?
A l'estiu, sí.
Val, doncs ha sigut ara el mes d'agost, quan s'ha agafat i ja s'ha tirat endavant tot això.
Una mica amb nocturnitat i alevosia, no? Aquests projectes com la línia de molt alta tensió, que també va aparèixer aquest estiu, s'havien de presentar al·legacions
bueno, és una cosa,
a l'agost...
Una cosa complementa l'altra. Perquè tu podràs estar a l'àrea d'autocaravanes i el mòbil se't carregarà ficant-lo sota de la línia d'alta...
Aixecant la mà, ja està, no? Allà sota la mat.
Se't carregarà el mòbil i podràs fer fotos de les teves supervacances al Penedès. Endavant amb la cultura. Vull dir, està molt bé tot això. I ara anem a el que ens tocava dels jardins.
Vinga, fet aquest apunt sobre aquest nou polígon que gaudirem, aquest polígon de Can Vies, que es troba a cavall entre l'Alt i el Baix Penedès. Avui ens volies parlar de bardisses, de tanques vegetals, el
sí,
que
no
tothom
mai
coneix com a setos. Eh? Si diem seton,
sí,
situem
sí, sí,
ràpid, en català ho hem buscat per ser correctes.
Exacte,
i és bardissa,
una tanca de bardisses.
Tanca vegetal.
Exacte.
Pensava que ja no es portava tant, havia estat molt en auge, no? I pensava que havia anat de baixa.
Bé, perquè normalment quan es feia una balla, es feia, lo tradicional era fer una balla de xipresos. Aleshores, el que comportava era, a veure, havies de fer una rasa, llavors hi havia un marge de plantació que era de 4 xipresos per metro. Has de pensar que és un xiprer que creix com un xiprer del cementiri. Val?
I amunt, ficava... amunt, es fan grans, vols dir?
Exacte, vull dir, llavors se'n ficava un cada metro. Aleshores, el problema era la feina que porta a retallar aquesta tanca de xiprer. A part de que la tanca de xiprer és molt tupida, per una banda està bé, però era com algo molt, com un mur. Val?
Massa, no? Excessiu.
Sí, a més, era molt topiari. Topiari vol dir que s'ha de retallar molt. És a dir, tu retallaves una balla de xiprer i al cap d'un mes tornava a rebrotar i ja tornava a quedar lleig. Aleshores, una mica el que estem fent ara és, en el cas de que tinguem que fer les tanques aquestes, que
vegetals,
moltes vegades s'ha de fer, evidentment...
Quan no es vol mur o fusta o un altre element.
És clar, imagina't una casa o una multipropietat on hi ha una entrada que, on te passa tota la gent que viu al bloc i els dels baixos tenen una piscineta i llavors ho han de separar d'una manera o una altra, no? Aleshores, hi ha la manera fàcil, diguem-ne, que a més no et treu metres quadrats, que és fer una balla de bruc o una balla de panels de fusta, que a veure, que també està bé, també es fa, evidentment, però aleshores a la balla de fusta o de bruc la gent hi planta heures i planta coses. Això és una manera de treballar que és correcta, val? Però també hi ha l'altra manera de fer-ho amb plantes vegetals. I després ja no només és el tema aquesta de la multipropietat o d'un bloc de pisos, sinó doncs, que tenim la nostra masia aquí al mig i ens fan un polígono.
Per exemple?
Per exemple, i el volem tapar. Aleshores, doncs, com podem fer una valla o una manera o una tanca de que l'impacte visual O sigui, que com que hi ha el canvi climàtic, que a veure, que allò del polígon, el canvi climàtic, ens anirà molt bé, perquè...
Com?
Home, perquè...
De quina manera ajudarà, aviam?
Home, per lluitar contra el canvi climàtic i aquestes coses, un polígon és el més fàcil.
Avi.
I el que va més bé.
No hi ha petjada de carboni, no?
Exacte. Aquí. Després, per exemple, quan plou, doncs les aigües doncs van calen, saps? És allò de la saó, que en parlem sí. A vegades, que s'assequen els pous, tot això, ja no s'assecaran més, sinó que tota aquella aigua anirà directament al pantano de Foix, que ja prou problemes tenien, que a sobre... Va, anem a les tanques.
Mira, anem a les tanques. Ens fas una proposta de tanca vegetal sostenible,
sí,
no tan impactant com una de fusta...
Bé, perquè són temes diferents. Per exemple, si tenim unes unifamiliars, val? Sempre que plantem un arbre o plantem alguna cosa, el primer que hem de mirar és quina mida agafa aquell arbre. Aleshores, si tenim un unifamiliar, que tenim un pati de 7 metres, que és el que fan totes les unifamiliars, fan 7 metres d'ample per el que doni de fons, i plantem una tanca de bardisses que ens agafa 1,5 metres d'ample, evidentment allò ens menjarà el pati. Llavors, en un lloc d'aquests petitets, ficarem una tanca de fusta o de bruca, de lo que sigui. A més, com que hi haurà la valla de Galliner, doncs ja ens quedarà tot
ben tancat.
Tot ben tancat. Aleshores, en el cas de que volem fer pantalles, val? Aleshores, tema arbustiu. El que es feia antigament, era plantar els xipresos, que després dels xipresos, què passava? Els xipresos agafaven una malaltia que es deia la secada del xiprer, que és un fong. Clar, estaven plantant xipresos a 20 centímetres un de l'altre, allà es liava un cacau d'arrels...
Arriba el fong i fa festa major, no?
Sí, els asseca.
I s'asseca, no? Com és això, la dessecació de la conífera?
La dessecació de la conífera, però tot va
és
tot lligat...
És que utilitzo un producte que m'havia recomanat tu, que és contra la dessecació de la conífera.
Val. Bé, el producte aquest n'hi ha diversos, però el normal és fer servir el fosetil aluminio, però que és un... el que fa és curar la podridura del coll. Vol dir que si se'ns podreix el coll del xiprer, vol dir que hi ha algun problema d'humitats i després hi ha un problema radicular que ens passa que ens agafi la podridura. Clar, un xiprer que creix com els del cementiri, que ens agafa 4 metres d'ample, doncs estem parlant de que n'estem ficant 4 en un metro. Val? Aleshores, això evidentment ens porta problemes. Aleshores, hi ha diferents plantes arbustives que funcionen molt més bé. A més, les podem deixar naturals, tenen un creixement bastant controlat.
No són tan expansives.
No. Hem de diferenciar quan volem fer la pantalla de deixar la planta natural a quan volem fer allò retalladet. Retalladet està molt bé, però porta feina. L'altra manera és dir, escolta'm, agafo la valla, per exemple, cada metro i mig, planto un arbust perquè em creixi i se'm faci gran i el puc deixar natural. I aleshores agafes i et queda tota una pantalla més maca.
Més agraïda.
Més agraïda.
Encara tens molta feina a retallar tanques o ja no es porta tant?
No es porta tant, no.
I ja no et dic de fer formes artístiques?
No.
Això s'havia portat molt, Ton.
Sí. No, home, ja ara que agafen les oliveres i fan aquelles espècies de bonsais que dius, bueno... No, el meu no va per aquí.
Tornem a la tanca.
Aleshores, per exemple, una planta que és tradicionalment de fer tanques, és la que s'havia fet servir molt i funciona molt bé, que és el Pittosporum tovira. Val? És una planta que fa una fulla de color verd bastant fosc, queda bastant tupida i fa una flor blanca. Val? Es diu Pittosporum perquè pitus és llavor i porum és enganxós, traduït del llatí. Pittosporum vol dir semilla pegajosa, llavor enganxifosa. Val?
Això cau a terra i enganxa?
No,
o no
quan, està enganxada, quan ha passat la flor i s'obre la fruita, agafes allò i són uns grans de color vermell que són enganxifosos. Aleshores, creix superbé. Hem de vigilar de no sobreplantar-ho, perquè llavors hi pot haver problemes amb cotxinilles i amb negrilla, val, però funciona molt bé. Després també tenim, tradicionalment, l'Ubonimus, que l'Ubonimus permet ser més topiari, més retallat i més controlat. Val?
Com és, visualment?
Visualment és semblant al Pitus porum, però la fulla és més petita, vale? I rodona. I a l'Ubonimus aquest hi ha una varietat que es diu Albo marginata, que vol dir blanc pels marges, Aureo marginata, que és de color groc, Aureo és groc, groc pels marges, o Aureo maculata. Vale, que maculata és que és el color groc, el blanc al mig i a fora és verd.
La flor.
No, estem parlant de la fulla.
La fulla.
De la fulla. Vale, que és, és a dir, traduint-ho, passem del llatí directament. Són unes fulles verdes que
a vegades... A mi m'agradava, recordar les meves classes de llatí de l'institut.
Vale. Doncs tens una fulla de color verd, sí, que pot ser o amb taques grogues, uh-huh, o amb el marge blanc, o amb el marge groc, o amb el marge verd i el centre de color groc o blanc.
Vistosa, no?
Sí, no, és molt xula, és molt xula. Aleshores, a mi m'agrada tenir-la natural. Si la retalles molt, és molt propensa a agafar el que en diem la malura, l'oïdi, que és unes taques blanques. Controlable completament amb el limoncello, aquell que en diem. Bueno, és un producte a base de pell de llimona. I es controla bastant fàcil.
Cap d'aquests dos arbustos fa flor. És fulla.
Sí, el Pitosporum fa una flor blanca. Una flor blanca. Espectacular i xulo. És més, el Pitosporum, amb jardins antics, en trobes de molt guapos i molt espectaculars. Tots dos poden arribar a agafar els 4-5 metres sense masses problemes.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, parlem d'una valla. Uh-huh. A partir de que volem que sigui petita, llavors a retallar. Aleshores, últimament, les últimes valles que fem, les combinem. I aleshores combinem els Pitosporums, l'Ubonimus, però també podem fer servir els baladres. El baladre és...
Aquest sí que fa flor,
Aquest fa flor. I, a més, fa flor blanca, rosa i vermella.
Baladres n'hi ha quan entres a Vilafranca, venint de Vilanova, a mà dreta.
Sí.
Tot el que és la plaça Vilanova, tota aquella avinguda, sí, a mà dreta, sí, està plena de baladres.
Sí. Tota l'autopista, des d'aquí fins a lo que era el peatge de Martorell, em sembla que tot eren baladres. Vull dir, i si viu a l'autopista... És que viu a qualsevol lloc. De fet, és una planta del Marroc.
És marroquina?
Sí, que viu sense cap tipus... Quan ho tens arrelat, ja està. Allò viu perfecte. S'ha de saber el tema de la poda, portar-lo bé. Per què? Depèn com el podem, ens florirà o no ens florirà. Perquè floreix els brots de l'any anterior. Aleshores, el que fem és anar a buscar el brot nou, que és el que tallarem, el brot de l'any passat, no, de fa 2 anys, que tallem aquell i deixem el que ens ha brotat aquest any, que ens florirà la primavera que ve. Com ho diferenciem? Els brots que tenen un tronc i es diversifiquen amb 3 o 4 troncs més, és branca vella. El tronc, que és una vara que puja tota recta, és branca nova, que ens florirà l'any que ve. I hem d'insistir bastant amb la poda. Poden arribar tranquil·lament als 3-4 metres, també, sense masses problemes. Clar, aleshores pots fer un combinat entre el que és el Pitosporum, que hem parlat abans, i el baladre.
I com jugues? Una de cada?
Una de cada. Llavors ja...
I són amigues, conviuen bé.
Sí,
no hi ha problema.
Sí. No, el que
a vegades
passa
hi ha plantes que són incompatibles.
Sí, però això llavors ho plantem a 1,5 metres un de l'altre. Val? Després també podem fer servir per fer tanques la polígala. Val? La polígala és una planta que fa una floreta, una labiada, que fa una floreta blava molt xula i que creix també sense masses problemes i permet anar-ho retallant i anar-ho controlant. Val? Després de la polígala també podríem posar el que és el callistèmon, que és el limpiatubos, que en diuen.
Per què?
Perquè fa una flor que és com un, allò de netejar tu, de netejar, de rentar la flauta.
Ah, sí, aquell pal que tenia...
Aquell pal amb
tenia...
el plomero.
Sí, sí,
exacte,
sí.
Doncs fa com un plomero de color vermell. Uh-huh. El que passa que aquest de tapar, no tapa massa, perquè és com més desgarbat. Val?
Però és vistós, no?
Sí. Clar, però llavors el combines. Perquè dius, home, vale, em vull fer una balla, però no vull que sigui tan opac, no vull que quedi això tan tallat. Llavors fiques un pitosporum i un limpiatubos. Després també tenim aquest que ens viu al bosc, que és el viburnum tinus, o el viburnum opulus, val? Que aleshores el viburnum tinus fa una floreta blanca, molt xula, i la fla a l'hivern. Aleshores, combinem el pitosporum amb el baladre i amb el viburnum i podem tenir flor durant més o menys totes les estacions.
A cada estació floreix un de diferent.
Exacte.
Que xulo.
Exacte. Aleshores...
Clar, aquí es nota quan hi ha un disseny, no? Quan s'ha estudiat un jardí abans d'executar-lo, en aquest cas una tanca, una bardissa, perquè si no plantes alegrement perquè t'agrada aquella planta i després o no funciona o no floreix quan a tu t'agradaria...
Sí, a veure, tot això que estem dient, tot això que estem dient, són plantes que funcionen aquí, val?
Al Penedès.
Al Penedès.
A costat dels polígons.
A costat dels polígons. Vamos. Aleshores, podem anar-ho, diguéssim, canviant de colors, val? Perquè també tenim les fotínies, que la fotínia és una planta que fa la fulla que es torna vermella. És verda i aleshores les noves es tornen vermelles i a part fa una florida molt maca.
Molt xula la fotínia.
Sí. La fotínia, a més n'hi ha de petites, que no fan més d'un metro, n'hi ha de mitjanes, que arriben fins a 2 metres, i després n'hi ha la que es fan grans, que aquestes poden arribar també als 4 metres. Val? Per exemple, per posar un exemple, les normatives de construcció d'aquest país són súper. Aleshores, clar, normalment et fan deixar un espai quan et fas una casa. Quasi totes les cases són com unes rèpliques, no? Els problemes són totes els mateixos. És a dir, deixen normalment una part on deixen més per fer jardí, però aleshores hi ha unes normatives de construcció, de separació d'una casa de l'altra, a part de les que les parcel·les són relativament petites. Aleshores, normalment els costats sempre queden com uns passadissos, que no serveixen absolutament per res, però que també els has pagat el mateix preu que el menjador de casa, però són passadissos que són inútils.
Estretets, oi?
Val, llavors tens la casa, tens un passadís d'uns 2-3 metres, una valla, i llavors 2-3 metres i tens la casa del veí. Per tant, la intimitat és 0,5. Aleshores, a plantar unes fotínies o plantar un arbust d'aquest que et permet la poda i a més et creix alt, doncs és el que estem
fent,
és la solució al problema,
no?
Sí, perquè a més moltes vegades són cases d'aquestes de zones on es paguen les parcel·les a un preu bastant considerable i que bé, que tu obres la finestra i veus el veí. Aleshores, la manera de solucionar-ho és aquest.
I el rec de totes aquestes plantes, poses rec o... Són sofertes?
Depèn. Per exemple, amb unes parcel·les que vam fer, una parcel·la d'un senyor que té un magatzem agrícola molt gran i que té l'autopista i té la masia i ho veu tot, vam plantar tot aquest tipus d'arbust, val? I aleshores vam posar un rec, perquè ell volia que creixés ràpid. Vam fer uns marges de plantació amples i aleshores, al cap de 2 anys, aquest senyor ja no ha hagut de regar més. Per què? Perquè com que estan separades no hi ha massa competència. Ara, el rec està posat perquè en el cas de que vingui un any molt sec, has de tenir la possibilitat de poder fer una regada. Quan hi ha relat i han caigut fulles, ja se'ns ha creat la capa de mulch i se'ns està mantenint, diguéssim, la humitat, ja no és tan necessari, val? Ara, quan ho acabes de fer, sí, és completament recomanable per un tema de comoditat. Ara, també hi ha gent que et diu no m'ho fiquis, que jo prefereixo regar a mà. Doncs pues perfecte, també.
Clar, i t'estalvies el gota a gota, no?
Bueno, és que hi ha gent que li agrada regar.
Sí, és que relaxa.
Sí, 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 sí.
A tu no t'agrada? Ja veig que no.
No.
Clar, també
jo normalment quan he de regar amb manguera tinc un problema.
Depèn de l'extensió que tinguis per regar.
Clar, clar. Però... Home, jo a casa meva, sí, hi ha dies que m'agrada agafar la manguera i regar. Però clar, jo quan un jardí on estic cobrant les hores a un preu he d'agafar la manguera, normalment és que hi ha algú que està fallant, o que s'ha espatllat el rec, o que no tinc aigua, i llavors he de regar a mà. També va anys, hi ha hagut anys, me'n recordo un any que l'hort va donar per portar-lo sense rec, i em va agradar molt, perquè a més ja no amb manguera, anava amb una regadora, pup, i va regant, i és guai, perquè mires la planta, la veus allà, la veus créixer...
Però no és repetit, eh?
Depèn del temps, depèn del temps que preveus que tindràs.
Si el temps està boig, què vols preveure?
No, el temps d'hores.
Ah, val, el teu temps personal.
Exacte.
Pensava que parlaves de la meteorologia.
Clar, no, quan tens els nens i tenen una edat on ells també surten allà a l'hort i esteu tots allà, però clar, ara és... Papa, vaja'm a Vilafranca, doncs vinga,
adéu.
No puc estar jo amb
adéu,
la regadora. Clar, clar, vull dir, tot una mica ho has de fer amb la disposició que tu tinguis de les coses.
I tant, i tant. Ton Vilarrubias, moltes gràcies, bona setmana i tornem en 15 dies, si et va bé.
Sí, senyora.
Adéu.
Vinga, adéu.
Classe magistral avui del Tom Vilarrubia sobre bardisses i tanques vegetals. Ens ha donat una pila d'opcions de plantes que s'adapten bé al Penedès. I ara anirem a la pausa amb Bickle i aquests Talk Words. Talk words, talk words, talk. Need you to be honest. Completely lost. Talk to me, talk to me. Penedès en